la foto del programa.
Ei, perdona, estic fent un reportatge. Veuràs la final de l'Eurocopa?
Pues sí, espero verla, sí.
Sí? A favor de qui vas?
Hombre, está clarísimo, de España, de qué voy a ir.
Doncs sí, espero veure-la, sí.
Has seguit fins ara l'evolució d'aquest campionat?
Bueno, més o menys, sí. Tot i que no m'agrada el futbol, l'he seguit. L'he seguit perquè he vist que és una ocasió única, no?, que Espanya arribi a la final de l'Eurocopa.
I a qui t'agradaria que guanyés, Espanya o Alemanya?
Espanya, evidentment, sí, sí.
Coneixes algú que preferiria ser el contrari?
Sí, tant. Hi ha molta gent de caire independentista que prefereix que guanyin països estrangers, però no és el meu cas, eh? Penso que guanyarem, el diumenge guanyarem a Alemanya. Penso que sí.
¿Qué destaqueu d'aquesta selecció?
Pues la unidad que hay entre los jugadores, y se ven hechos una piña, la verdad.
Com veureu el partit? Fareu alguna celebració especial?
Home, anirem al bar a veure'l, allà tota la gent junta a apoyar a Espanya.
Coneixeu algú que no vulgui que guanyi Espanya?
Yo personalmente en el círculo que me muevo, ¿no?
No, crec que no.
Què creieu que passarà en la final?
Hombre, por juego debería ganar España. Ahora es una final, Alemania es Alemania y ya se verá. Serà difícil.
No, guanyarem segur, segur, segur.
Algun jugador especial, algun fet per distingir?
Home, la lesió de Villa. Ha sigut mala sort, no? Que es trenquessi ara, que té la final aquí a prop.
I l'entrenador?
Todo el mundo quería que se fuera. Pues bueno, llega la Eurocopa, la gana y se marcha por la puerta grande. Perfecto. Y que venga otro nuevo.
Ei, perdó, veuran la final de futbol?
La final de futbol? Què, Espanya... España, digamos, Rusia, ¿no?
Sí.
Sí, sí, fue gran partido. Bien, bien.
¿Sí?
De verdad, sí, sí.
¿Y la final la verán ustedes?
La final le meterán otros 3-1.
¿Sí?
A favor de España, yo creo. Sí, España está en buena racha.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Marruecos.
¿Qué tal? ¿Está bien aquí?
Sí, bueno, vamos tirando, como aquel dice.
¿Sí?
Sí, vamos... Flojo un poco el trabajo, pero aquí estamos, ¿no?
¿Cuál es su ilusión?
Mi ilusión, bueno, siempre ha sido, digamos, trabajar y mantenerme en familia y ya está. No meterme en problemas, ni nada, en droga, ni fomo, ni nada.
Eso. ¿Está difícil la situación?
No, para mí la verdad que no. La verdad que llevo aquí casi 18 años y no ha sido difícil para mí. Siempre mantengo, digamos, la pasta en el banco, bien, no hay pasta, ¿no? A ver, pero manteniendo familia y alquiler y todo eso... Y ya está.
¿Quiere regresar a Marruecos para vivir
regresar
allí?
¿Regresar a Marruecos? Lo estoy teniendo muy difícil, ¿sabes por qué? Me estoy acostumbrando aquí y aquello a veces bajo de vacaciones cada año y no me gusta. La verdad, sí tengo la verdad de la justicia y el tema de la policía y toma el tema, digamos, de lo que es gobierno.
¿Y su familia qué dicen? ¿También prefieren quedarse aquí?
No, que estamos 5, estamos aquí. Sí, 3 hermanas y 2 hermanos.
¿También les gusta más estar aquí?
Sí, sí. Bueno, no lo he preguntado, pero claro, si llevan ya más de 10 años cada uno, yo creo que sí. Yo creo que sí también.
Gracias, señor, por contestar.
Venga,
que vaya bien. Adiós. My boots, got a red big feet, don't crazy about that woman, 'cause Caledonia's her name. Caledonia, what makes you big and so hot? My, I love you, just saying. Folks, crazy about that woman, 'cause Caledonia's her name. Let's go.
El suplement. Petits grans moments del cap de setmana. De 10 a 1 del migdia. Dirigeix i presenta Xavier Solà.
A tothom i benvinguts. Matí de diumenge, darrer d'aquest mes de juny. Comencem amb un correu. Benvolguts amics, he sentit les opinions que heu recollit aquest dissabte a la foto del programa a propòsit de l'Eurocopa i he vist que totes eren favorables a la selecció espanyola. Com que us conec, he interpretat que les opinions esmentades eren només una part i que el diumenge emetreu les opinions contràries a la selecció espanyola. Crec que seria el més equitatiu. Si us explic això, no obstant, és perquè si es donés el cas que no fos així, que no tinguéssiu pensat una segona part, aleshores hauria estat bé anar enregistrant gent diversa fins a tenir d'una banda i de l'altra l'opinió general, cosa que no ha de ser difícil perquè el nombre de catalans que aquest diumenge té cava a la nevera per celebrar, si s'escau, la victòria d'Alemanya és immens. Jo mateix us puc donar un munt de raons per la les quals celebraré entusiàsticament la derrota d'Espanya. En fi, disculpeu per aquestes reflexions, però ja sabeu que us escolto i m'ha sobtat veure que la foto del programa d'aquest dissabte era monocolor, és a dir, el color de la roja, i això no és habitual amb vosaltres. Moltes gràcies per llegir-me afectuosament. Víctor Alexandre, Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia, Xavier.
I gràcies per escoltar-nos una vegada més. Víctor, vàrem sortir al carrer a fer més d'entrevistes de les habituals, vàrem fer la ruta doncs, a carrers de Barcelona, de vegades doncs, hem sortit d'altres localitats, i no va ser possible trobar ningú contrari. Ens agrada sentir el teu punt de vista perquè d'alguna forma serà el representant de la gent que no té ganes que guanyi la selecció espanyola.
Sí, perquè si et fixes, hi ha diverses persones de les que vau entrevistar que quan els preguntes si coneixen persones que estiguin en contra de la victòria d'Espanya, per exemple, la majoria afirmen que sí, que en coneixen moltes, no? Però que ells no és el seu cas, però que en coneixen moltes. Jo quan dic en el correu, per exemple, que a mi se m'acudeixen moltes raons per les quals no vull que guanyi Espanya, doncs és veritat, vull dir, n'hi ha moltes, no? Una, per exemple, perquè és la selecció espanyola és la selecció que impedeix que el meu país, Catalunya, pugui tenir selecció, la seva selecció. Després, per exemple, perquè el govern espanyol ha recorregut fins i tot a pràctiques mafioses, com ho van explicar els diaris, per impedir votacions internacionals favorables a Catalunya, segrestant misteriosament en aeroports a delegats de països sud-americans que havien decidit votar a favor de Catalunya. I ho havien denunciat els mateixos segrestats, entre cometes, oi? Perquè la selecció espanyola és la selecció del país que treballa des de fa segles per fer desaparèixer la nació i la llengua catalanes. Perquè la selecció espanyola és una selecció que encarna uns valors que jo considero antiesportius, que topen frontalment amb els valors democràtics de la selecció catalana. Perquè mentre la catalana no està en contra de l'existència de cap selecció, ni de la selecció espanyola, en canvi la selecció espanyola no vol que existeixi la selecció catalana. Per tant, això ja no són valors esportius, sinó i són valors antidemocràtics. Per la vergonya que a mi em produeix veure la simbologia que es posa que utilitzen els seguidors espanyols de la selecció espanyola, farcida de braus i de toreros. Per la fatxenderia dels mitjans de comunicació espanyols amb un menyspreu absolut pels rivals d'Espanya i fins i tot pels catalans que juguen a la mateixa selecció espanyola, com és el cas d'en Cesc. Cesc es diu Cesc Fàbregas, no? Però el seu nom professional arreu del món és Cesc. De la mateixa manera que el nom professional d'Oleguer és Oleguer i no pas Preses. Aleshores, resulta que els periodistes espanyols troben que Cesc és un nom massa català i el rebutgen. Cosa que no fan amb jugadors d'altres països. I després també, doncs, per l'orgia de nacionalisme espanyol que estem patint des que va començar aquesta Eurocopa i que pot culminar aquesta nit, doncs, si guanya Espanya a la selecció alemanya, no? Bé, si tot això no és nacionalisme, si només és esport, per què parlen d'Espanya, en lloc de parlar de la selecció espanyola? Per què diuen que juga Espanya contra Alemanya, no? Si només és esport, no parlem de països. De manera que els qui fan nacionalisme són precisament ells. I com que estem farts d'aquest nacionalisme espanyol imperialista i expansiu, doncs tenim cava a la nevera, cava català naturalment, per celebrar la victòria d'Alemanya sobre Espanya, si això es produeix.
Toni Soler, a la columna que fa avui a La Vanguardia, apunta que l'aficionat català mig desitja la victòria d'Espanya. Al contrari, que també es dona, però en ambients polititzats seria demanar massa. És massa per qualsevol aficionat català no donar suport a Xavi, Capdevila, Cesc i Pujol, que a més, al costat dels seus companys, han desenvolupat un joc excel·lent. És massa mostrar resistència davant l'allau nacional televisiu en el que el polanquisme ha donat una lliçó de patriotisme guai. És massa finalment exercir la catalanitat en un àmbit en el que a Catalunya se li nega l'existència. I, malgrat tot, el suport català a la Roja és mecànic i cerebral.
Sí, estic d'acord amb això que diu el Toni. De tota manera, els que diuen que van a favor d'Espanya perquè juguen alguns catalans, fan trampa. Això és trampa. Se senten incòmodes i necessiten justificar aquesta actitud. I aleshores ens està dient que si Xavi, perquè això pregunto, no? Ens estan dient que si Xavi, Puyol i Cesc juguessin a la selecció alemanya en lloc de la selecció espanyola, ells aquesta nit estarien a favor d'Alemanya i en contra d'Espanya? Jo crec que no s'ho creuen ni ells. Això és una trampa, no? Però com que per raons polítiques saben que no és possible que Xavi, Cesc i Puyol juguin a la selecció alemanya o a una altra selecció, si no és l'espanyola, doncs ells ja tenen l'excusa muntada. Però aparentment és una justificació per a nosaltres, això de que hi ha catalans a la selecció espanyola, però en realitat és una justificació que es fan ells mateixos, aquests que van a favor d'aquesta selecció. Jo crec que és molt més honest el català que diu, mira, jo vaig amb Espanya perquè sóc espanyolista. Això és molt més honest que no pas el que s'inventa aquest sopars de duro. No, és que hi ha catalans a la selecció. Escolta, jo, que el Pau Gasol jugui als Grizzlies, a mi tant se me'n dona, no? Jo no sóc dels Grizzlies, jo sóc del Barça, no? Per exemple. Per tant, per totes aquestes raons, jo, com molts catalans, jo sóc un català que té dues seleccions, no? Una és la selecció catalana i l'altra qualsevol selecció que jugui contra Espanya.
Imaginem per un moment, diu Toni Soler, que la semifinal l'haguessin disputada Catalunya i Rússia. Imaginen l'aspecte dels nostres carrers i places de Canaletes, però mentre no existeixi selecció catalana, bona part de la població seguirà amb els estímuls castrats. Qualsevol mostra d'espanyolisme futboler a Catalunya tindrà el pecat original del forçat, de l'obligatori.
Sí, sí, clar, és que per això, justament, Espanya sap molt bé la simbologia que hi ha, és a dir, a partir del moment que hi hagi seleccions catalanes normalitzades, i no diguem dels grans esports, la consciència nacional d'aquest país pujarà d'una manera espectacular. Espanya ho sap, i per això impedeix que existeixi la selecció catalana, per tal que els catalans no es puguin identificar amb la seva selecció i hagin d'anar buscant maneres i excuses per buscar a veure on hi ha un català pel món, no? Mm. Però ara, tard o d'hora, això caurà com fruita madura, i hi haurà la selecció catalana, i moltes persones que ara s'aprofiten del fet que no hi ha selecció catalana per justificar que van amb la selecció espanyola, hauran de parlar d'una manera molt més clara i dir, mira, sóc català, però jo vaig amb la selecció espanyola. Jo vull que perdi la selecció catalana, tot i que sóc català. També n'hi haurà d'aquests. Cadascú haurà de demostrar qui és, no?
Crec que ho podem concloure amb la tira que fa Toni Batllori d'Home a la Vanguardia. Es veu un català amb la barretina i dos coets. Dos coets, li pregunten. Vostè pensa que guanyarà Espanya per 2-0? No. Jo és que sóc partidari de la selecció catalana. Però tampoc tinc molt clar si anar a favor d'Alemanya, que consti. I llavors els coets són els que em van sobrar de la revetlla de Sant Pere. I la referència final és aquests catalans de vegades són raros de narices.
Bé, no, bé, aquí és bé. Un acudit també és una opinió, en definitiva, sí. És com un article, no? I s'ha de respectar, i per tant...
Però doncs, que descriu la realitat.
Sí, sí, hi ha gent que és així, no? Hi ha gent que no, hi ha altres que ho tenim clar, és a dir, que no. Vaja, jo no puc anar a favor de la selecció que representa un país que impedeix que el meu país desenvolupi els seus drets nacionals. És que és per coherència, per dignitat. Ara, quan aquest país em respecti, no tindré inconvenient en mirar només l'aspecte esportiu de la seva selecció. Mentrestant,
per tant,
una selecció especial.
Víctor, mirareu el partit?
Sí, 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 clar.
Amb el cap a la nevera, per si
naturalment, sí, sí, sí.
Víctor Alexandre, gràcies per atendre'ns, per seguir-nos i fins a la pròxima, que diuen.
Gràcies, Xavier, a reveure.
Així comença el suplement, gràcies a tothom per ser-hi, una salutació ben cordial i a tots els Peres i Paus, que avui és el seu sant, en un dia lluminós, calorós i amb la participació de molta gent que passarà per aquest programa. Gràcies per ser-hi, un cop més, una salutació ben cordial a la gent que no passa el seu millor moment i què tal si comencem amb una dutxa freda? Diu que tenia una boca tan petita, tan petita, que per dir 3 havia de dir 1-1-1. Una dutxa freda és l'avantsala d'una dutxa nutritiva amb Josep Maria Fericle, que avui...
Avui, si m'ho permets, un conte curtet. Diu que hi havia un rei fa segles, quan hi havia els reis mítics, que tenia uns altibaixos anímics i emocionals que el feien patir molt. I un dia estava molt eufòric, ho veia tot clar, i el dia següent estava deprimit i ho veia tot fosc. Un bon dia va reunir a tots els savis de la seva cort i els va dir que li fessin alguna cosa que li regulés aquests estats d'ànim. I es van reunir els savis i els metges de l'època i els teòlegs i vinga. I al cap de 6 mesos i un dia van aparèixer amb un anell. Un anell que portava una inscripció, molt senzilla. Deia, això també passarà. I el rei, quan ho va veure, es va quedar bocabadat. Perquè, efectivament, així és la vida. Qualsevol cosa acaba passant. I el problema dels humans és que, o un dels problemes que tenim els humans, no l'únic, és que quan estem en una bona rauxa, ens sembla que no acabarà mai. I no preveiem per quan ve el mal temps. I quan estem passant una època de tormenta, de depressió, de malestar, de neguit, també ens sembla que no passarà mai. I d'aquí que ens ensorrem encara més en aquesta cosa negativa de l'estat. Per tant, era tan savi l'anell que van regalar en el rei, que només deia això. Recorda que això també passarà.
Petits racons, amb Sandra Casamitjana.
Sandra, bon dia.
Bon dia.
Qui és el nostre protagonista?
Quan estem desperts ens agrada visitar racons de la geografia catalana. Avui hem volgut descobrir la faceta diurna del doctor Estivill, que ens explica tot seguit el seu racó.
El meu racó és un racó que vaig descobrir fa molts anys, deu fer uns 35 anys, gràcies a la Montse, la meva parella, que em va portar a una platja, que és la platja de Sant Pol. Aquesta platja està a Sant Feliu de Guíxols. I amb una barqueta, una zòvia que teníem en aquell moment, anàvem remant fins a una cala que es diu el Cap de Mor. El Cap de Mor és un raconet amb unes roques que surten pins de les roques, una cosa que jo no havia vist mai, però la Costa Brava és molt freqüent. I aleshores hi ha un espadat a les roques aquelles i dintre hi ha com una pedra que recorda un cap d'una calavera, un cap d'un mor. I aleshores em va ensenyar aquella pedra amb aquella forma i allò vaig decidir que era el lloc idíl·lic. Ara aquest lloc encara existeix, el que passa és que ja hi ha molta més gent, moltes més barques, però aleshores era passar-se tot el dia, tot sol, mirant el Cap de Mort.
La platja del Cap de Mort és la que surt a la portada del llibre El Suplement. A Sant Feliu de Guíxols i altres platges, juntament amb la del Cap de Mort, com la Cala del Peix o la petita cala de sorra Calmaset. I aviat se celebrarà la 46a edició de la Porta Ferrada, aquest any amb l'espectacle Fados, el proper divendres 4 de juliol.
I què me dius dels crisantems?
Els crisantems, que és una flor extensament cultivada arreu del món. Es tenen testimonis que era àmpliament cultivada a la Xina a partir de l'any 500 abans de Crist, 1000 anys abans que fos adoptada com a planta nacional del Japó.
Sembla margarites, de fet.
Sí, diu que és de la mateixa família de les margarides.
Gràcies al Mercat de la Flor i al Banc Ornamental de Catalunya tenim aquesta estètica a l'estudi. Així marxa el suplement. Mitjans de juny, el diari El Periódico publicava la següent carta al director. Em dic Susana i sóc italiana. El meu marit és arquitecte. El 28 de gener va néixer el nostre fill David i el 21 de febrer va morir d'una malaltia respiratòria. 3 mesos i mig després, el meu marit el van acomiadar del despatx argumentant que no hi havia projectes. Aleshores vam aprendre a relativitzar els problemes. Hi haurà 1000 camins, 1000 portes que s'obriran. Hem perdut el nostre fill i després una feina, però encara no hem perdut certs valors. La Susana i el seu marit han volgut transformar el dolor en gest solidari i estan reunint diners per fer 2 pous d'aigua a Etiòpia, que es diran David i Àngel de l'Aigua. Aquest projecte està explicat a bichitodelaluz.org. Es tracta d'una iniciativa que crida l'atenció com el llibre de l'Anna Maria Travé. Ella té 53 anys, és mare de 4 fills i àvia de 4 nets i per la seva vitalitat ningú diria que pateix de fibromiàlgia. Diu que per ser feliç cal trobar sentit al patiment i per això ha escrit una sèrie de testimonis d'aprovament a la fe en els quals tothom s'hi pot sentir identificat. La nostra vida no és planera. Sempre hi ha dolor, problemes i dificultats. Són històries de dones en les quals, com a rerefons, hi ha una idea clara. La creença és l'únic capaç de donar sentit a la nostra vida, fins i tot enmig del dolor. El llibre de l'Anna Maria Travé es titula Dios nos entenderá, de l'editorial Santa Teresa de Jesús.
Aires de suplement, són aires de festa.
Ben segur que hi ha més d'una persona que ens escolta i passa moments delicats. A ells, a elles, la nostra satisfacció, la nostra salutació més cordial, en el sentit de pensar que, bé, encara hi ha possibilitats de canviar, de fer un pas més enllà i de superar-ho. Aquí a l'estudi hem estat preparant durant tota la setmana aquestes 3 hores de ràdio en les quals no hi faltarà la participació dels oients. Parlem de la Mercè Rigual i la Montse Barcón en l'equip de producció, del Pep Casanovas en la direcció tècnico-musical i de la redacció de Marisa Gil, Rosa Maria Bertroli, que ara us saluda, Gemma Castanyer.
Què tal? Bon dia, Xavi. Bon dia a tots. Cap de setmana de nervis per 700 famílies catalanes que esperen l'arribada entre dimarts i dijous vinent de més de 700 nens i nenes provinents del desert del Sàhara.
És meu desert, sempre és meu desert.
Fa més de 30 anys des del repartiment del Sàhara Occidental entre el Marroc i Mauritània que al voltant de 184.000 saharauis viuen organitzats en campaments allà on no hi creix res. en un desert inhòspit situat a la regió algeriana de Tinduf. Les condicions són extremes, més de 50 graus a l'estiu, molt fred durant les nits d'hivern, manca d'aigua, de llum i de productes bàsics com menjar i roba. Els que més acusen aquesta situació són els menors i per això cada estiu i des de fa 15 anys s'organitzen les Vacances en Pau, un projecte de la delegació del Front Polisari a Catalunya que pretén donar a conèixer la situació d'aquest poble i facilitar que les criatures coneguin una altra realitat. Per part de les famílies acollidores, doncs un plat més a taula suposa tot un ventall de noves experiències. Antoni Guirau és coordinador del projecte a nivell estatal.
Un aspecte molt important és l'intercanvi cultural que es produeix entre les famílies d'aquí, els nens que venen d'allà, i moltes vegades doncs, això porta doncs, que les famílies d'aquí doncs, vagin també als campaments de Tinduf. Si tu vas allà baix, també aprens doncs, què és un camp de refugiats, un lloc on la llibertat està limitada, doncs, on els recursos són molt escassos, on viu una gent doncs, amb aquestes condicions pensant doncs, que en el futur podran ser lliures, etc etc. No? O sigui, et fa reflexionar molt doncs, sobre el sentit de la pròpia vida, no?
Si voleu més informació de les activitats que faran conjuntament els nens saharauis aquest estiu o bé contactes dels coordinadors de les colònies, consulteu el web de la delegació del Front Polisari a Catalunya, saharacatalunya.org.
Molt bé, doncs ara arriba el moment de saludar la Carmina Areu. Carmina.
Bon dia.
Amb ella repassem la nostra pàgina web, també l'actualitat que hi ha a través de l'última hora, en què mirarem de saber quin és el futur que ens espera, però ara el que em sembla que hem de dir és que comencem repassant alguns dels peus de fotografia més originals que hem rebut aquesta setmana per batejar la imatge que tenim penjada al web.
Per exemple, la proposta de l'Oriol Carreras, que diu «Bufa de cara al suplement», o en Joan Girbau, diu en Xavier Solà, «Ens fa vibrar», i l'Ascensió Oliar, «Enlluernats per en Solà». Si voleu participar-hi, espavileu-vos, perquè això aviat s'acaba. Ja sabeu que teniu la imatge a www.catradio.cat.
I recordem alguna cosa més, ara arriba el moment del Remena Meninja.
Això sí, primer cal recordar quin era el de la setmana passada. Deia així, «Si de 1.000 en restem un, queda 1.050, com és possible?». Doncs la solució era escriure 1.000 en lletres majúscules i treure-li la i del mig. Si ho llegim en números romans, ens queda ML, que és el mateix que 1.050. Han respost 25 persones i 25 han encertat. Escoltem-los.
Si escrius 1.000 en números romans, si li treus l'1, et queden 1.050.
Mira, si escrivim la paraula 1.000 en lletres majúscules, en traiem la i i resultarà 1.050.
Escrius 1.000 amb lletres, treus la i del mig i queda la M que val per 1.000 i la L que val per 50.
Oriol, bon dia. Els números romans veig que tampoc no tenen secrets pels nostres oients. Qui són els guanyadors, doncs?
Bon diumenge. Els dos llibres són per a la Gisela Teixidor i per a l'Antoni Vallès.
Oriol Comas, el Remena Meninges.
L'enigma d'avui va dels 25 anys de Catalunya Ràdio. He triat alguns anys importants d'aquests 25. El 1983, quan van començar les emissions, el 1989, quan va caure el mur de Berlín, el 1992, que es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona, el 2001, que va haver-hi l'atac a les Torres Bessones, i finalment el 2008, que Catalunya Ràdio celebra el seu 25è aniversari. Tots aquests anys tenen una característica comuna, tots menys un. Quin any és diferent dels altres? Per què? Us els repeteixo. El 1983, el 1989... el 1992, el 2001 i el 2008. Podeu anotar els anys i mirar què tenen d'igual i de diferent o anar al web del suplement www.catradio.cat, que hi teniu tots els anys escrits. Fins diumenge que ve. Penseu a jugar una estoneta cada dia. Es viu millor.
La 20a temporada del suplement s'acaba diumenge 20 de juliol i la volem compartir des de l'estudi amb 20 oients escollits. Si voleu venir, us demanem una resposta. Durant aquests 20 anys, quin ha estat el vostre moment suplement?
Estem buscant el moment suplement. Alguns podrien ser...
Per exemple, la meva mare cada diumenge compra una plata de Rebo en Rebo. O el meu veí em desperta cada cap de setmana amb la veu del Solà tot drap. Qualsevol moment suplement és bo. Això sí, farem una selecció dels 20 millors per venir a llegir-los en directe durant el darrer programa.
Que serà el dia 20, 20 anys, i diumenge 20 de juliol. Quines casualitats. Envieu els moments a suplement@catradio.cat o bé a través de la bústia sonora el 93440971. I els que esteu penjats de Remena Meninja, ja sabeu que també teniu la mateixa adreça.
Les mateixes adreces. Tindrem dos llibres per sortejar, Anagramax i 10 juegos que no se parecen a nada.
Són dos quarts i un minut d'onze.
Oh, quina calor que fa!
el cap de setmana. Ai, quina calor que fa, 42 graus a l'ombra, això no es pot aguantar. Per sort me'n vaig a la platja i el tinc tot ben preparat. I miro per la finestra i el dia s'ha ennuvolat.
El dia s'ha ennuvolat, el dia s'ha ennuvolat.
El temps amenaça pluja i el cel ha quedat tapat.
El dia s'ha ennuvolat, el dia s'ha ennuvolat.
El temps amenaça pluja i el cel ha quedat tapat.
Nosaltres també fem una mica de i sentim Enric Agut. Enric, bon dia.
Bon dia, Xavier. Hores ara està fent un bon sol arreu del país i les temperatures van pujant. Hores ara, per exemple, el termòmetre de la Facultat de Física de Barcelona marca 28 graus i avui esperem un dia, doncs, amb sol, amb algun ruixat a la tarda al Pirineu i amb calor, però sense excessos. Això sí, la xafogó serà present a les comarques de la costa i del prelitoral. Màximes a la costa al voltant dels 30 graus, a l'interior pujaran com a molt fins als 34, on pugin més 35, i a vent de sud bufarà la costa i hi haurà marinades. Bé, per demà dilluns s'espera una situació potser una mica més insegura, seguirà fent sol a molts indrets, però al matí poden caure alguns ruixats puntuals molt locals cap al terç oest i també a mig matí al Pirineu i a la tarda arribar a altres zones de Girona i de Barcelona. La resta, la tarda, potser de forma aïllada cau algun ruixat, però hi ha poques probabilitats. La setmana entrant el que esperem és que dijous les temperatures baixin. Sembla que dijous i divendres, i també dissabte, la calor serà menys intensa i a banda d'això dijous tindrem alguns ruixats. Així doncs, en resum, la setmana entrant, calor fins a dimecres i a partir d'aleshores aquesta calor serà menys intensa. Bé, això és tot. Disfruteu d'aquest diumenge.
El suplement són 6 hores de ràdio repartides entre dissabte i diumenge des de fa 20 temporades. Gràcies per ser-hi. A partir d'aquests instants, informem que en el programa d'avui s'hi podrà escoltar.
Ep, no me diguis que això és l'increïble home de les neus. Diuen que és la criatura vivent amb més longevitat, és a dir, que fa més anys que circula per aquest planeta. Potser té relació amb l'última hora?
No ho sabem. De moment us direm que parlarem amb el conegut doctor cirurgià Moisès Brogi, que a més parlarà dels seus 100 anys, fets el 18 de maig passat.
Qui s'emportarà un GPS? Aquest serà el regal per la persona que endevini un fet que forma part de la història dels darrers 20 anys. Ens agradarà molt descobrir l'evolució que hi ha hagut a partir d'aquell moment, un dels moments que forma part de la història en majúscules. Gemma, què destaquem d'aquest programa d'avui?
Home, el personatge d'avui. Avui ens acompanyarà una persona...
T'ha agradat,
sí, tant i tant. Una persona que té capacitat de convocatòria. És un personatge de qui s'ha dit que ha fet més coses de les que és capaç de recordar. I ell o ella ha escollit un llibre que interessa moltes persones des de vessants ben diferents i una pel·lícula de producció europea i que ens situa en territori europeu, concretament en una illa.
És una persona pista molt estimada. Però no una mica o estimada, molt estimada. I a nosaltres ens fa molta il·lusió que hagi acceptat de venir un diumenge com avui entre 11 i 12. I què més? Què més? La previsió desconeguda. 100 euros de compreu espat per al que endevini un fet que havia de passar la setmana vinent, però les notícies han estat favorables i s'ha desconvocat. Si sabeu de què es tracta, ja podeu esmolar l'eina que diuen, perquè d'aquí a 10 minuts un quart obrirem línies. Ara el que farem, però, és anar-nos a un punt del territori. Crec que en concret serà a Maçanet de la Selva.
La revista Descobrir Catalunya patrocina On és en Claudi? Descobrir Catalunya, el teu país com mai l'has vist.
Claudi, on ets hores d'ara? Bon dia.
Bon dia i bon diumenge per tu, Xavier, i per tota la nostra audiència. En un dia marcat per mi per la inauguració de la capella del convent de Vall de Maria, restaurada pel taller d'història de Maçanet de la Selva. Compartiré d'aquí una estona aquest acte cultural que comença oficialment a les 11 del matí amb la conferència d'Antoni Cruzado sobre la història no escrita del monestir en aquest convent de Vall de Maria ubicat entre Maçanet de la Selva i Tordera, que va ser el primer monestir femení de l'Orde del Cister a tota la península, Xavier. I com et deia, hi seré d'aquí una estona, després de xerrar uns minuts amb Josep Reiner, que ens ha obert amablement les portes de casa seva, a Maçanet de la Selva, on Josep hi va néixer fa 88 anys. Bon dia, Josep, gràcies per obrir-nos aquestes portes de casa teva.
I res, de res.
Josep Reiner, dèiem, 88 anys, jubilat des del 65, pare de 3 fills, avi de 9, nets, viudo des de fa 4 anys. Com vius, Josep, aquesta vida actual, amb tantes històries acumulades en una vida tan llarga?
Doncs, amb molta tranquil·litat, m'he hagut de les circumstàncies, si me vaig quedar aviat, em va pesar-me molt després de 60 anys de matrimoni. 60 anys. Bueno, tinc una assistenta, gràcies a Déu, que és molt trempada, bueno, me porta molt bé i i bueno, vaig visquent aquests anys.
Ben fet, Josep. Realment la teva vida és una miqueta curiosa, perquè et vas dedicar a la vida familiar de pagès fins als 54 anys, quan vas entrar a treballar en una fàbrica alemanya de recobriments plàstics aquí a Massanet, on t'hi vas quedar fins a l'edat de jubilació, als 65 anys, com dèiem. Bé, devia ser un canvi radical important d'aquesta vida lliure de pagès, una vida més tancada en una fàbrica.
Bueno, sí que va ser un canvi radical. Sí, m'hi vaig trobar molt estrany, al principi. Però jo no vaig deixar mai de treballar a les meves terres, l'hort almenys, allò era com una barba d'escape. I m'hi vaig aclimatar i, bueno, una fàbrica es va muntar de nou, era com una aventura, i em van donar un càrrec important, em van encarregar de realitzar el magatzem, i jo a la meva manera vaig fer-ho i, bueno, me'n vaig sortir, no, vaia.
Ets també un dels membres fundadors del taller d'història de Massanet de la Selva. No sé si et va engrescar justament aquesta història pel teu interès pel patrimoni rural, diríem, d'aquestes cases de pagès que tant estimes.
Sí, el taller d'història va ser una aventura que va començar amb uns quants nois que quan ja venia la recessió pagès, que hi ha gent que marxava en aquells anys 50, 75, 60 ja. Li va fer gràcia fotografiar algunes cases de més característiques, perquè se donava la pena. Però llavors es van engrescar i es van fotografiar totes. I van fer una exposició de fotografies que va tenir un èxit fantàstic i a la gent li va agradar molt. Però llavors sortir la idea de fer un llibre amb la història d'aquelles cases de pagès, que és una cosa molt més complicada. I bueno, sí, s'hi van posar i ho van fer-ho. I ho van fer-ho. I va tenir un èxit clamorós.
Bona tasca, justament, la que fa aquesta història de Massanet de la Selva. La teva història, parlant de la teva, justament, Josep, és ara la d'un home que viu sol a Massanet, com deies, amb una assistenta, i pel que sembla molt ben acompanyat, no, Josep?
Sí, sí, sí. Una assistenta, ara tinc els fills molt a prop, això, eh? I els meus fills són els que me la van a proporcionar. Bueno, el que tinc ara no és la primera. La primera no va resultar massa. Però el que tinc ara, ja, ara fa 24 anys, que està amb mi, i és molt bona persona, i, bueno, ens entenem bé, en el bon sentit de la paraula, amb tot el respecte del món, i, bueno, jo, gràcies a Déu, estic molt content.
Et veu molt feliç. Gràcies, Josep Painer. L'enhorabona per aquests 88 anys de vida intensa a Massanet de la Selva. Potser ens veurem d'aquí a una estona al convent de Vall de Maria, la inauguració oficial, com dèiem, de la restauració de la seva capella. Gràcies al taller d'història de Massanet, de la qual tu n'ets també membre fundador i actiu encara. Moltes gràcies, Josep. Fins ara. Bon dia.
Bueno, ja estem, no?
Ja estem, ja ho veus.
Aneu a localitzar el Claudi, si voleu, avui a partir de les 12, perquè ell us rebrà no només amb un seguit de regals, sinó amb la seva camisa característica i amb una botxina, quan li digueu Claudi la mostra.
Què significa per tu descobrir Catalunya?
Les millors propostes pel cap de setmana.
Paisatges increïbles.
Una cultura mil·lenària.
Conèixer el meu país. La revista Descobrir Catalunya t'ofereix cada mes tot això. I el més important, passió per un país que ens emociona.
Descobrir Catalunya i on és en Claudi. Una combinació de país.
Descobrir Catalunya. El teu país, com mai l'has vist. Ja al teu quiosc.
Allibera la teva ment i escolta el suplement.
Catalunya
d'aniversari de la Bruixa Avorrida.
Ja hi som tots.
Per celebrar-ho hem fet un pastís.
Un, dos, tres!
Sí!
Amb la càmera de les tres bessones podràs filmar i compartir les teves aventures.
Per només 49 euros, informa't al diari Avui o a l'Avui.cat. Cartilla diumenge 6 de juliol amb l'Avui.
Podem tornar-hi?
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns. Ja saps què faràs aquestes vacances? Aquest mes, la revista Descobrir et proposa un viatge als racons d'una illa diferent, Menorca. I de regal, la guia de vacances 2008, perquè puguis planificar les millors rutes a peu, amb bicicleta o amb nens arreu del país. Ja és al quiosc. Descobrir Catalunya. El teu país, com mai l'has vist.
Joan Albert Amargós amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
Som a
10 minuts a les 11. Fem un cop d'ull a les notícies previstes per la setmana vinent i l'encapçalem amb l'actualitat del trànsit, que no és d'allò més bonica.
Efectivament, els accidents de trànsit van costar ahir la vida a 6 persones a Catalunya. És una xifra elevada que trenca la tendència positiva dels últims mesos i que ha alertat el Servei Català de Trànsit just a les portes de l'operació sortida a les vacances del mes de juliol. El director del Servei Català del Trànsit, Josep Pérez Moya, assegura que fins ahir s'havia consolidat una disminució dels accidents.
Estàvem molt a prop d'arribar a una reducció del 50% respecte a l'any 2000, que és la recomanació, l'orientació de la Unió Europea per aquesta dècada, i les xifres d'avui són un punt d'inflexió molt, molt negatiu.
També està negatiu saber que 3 persones van morir en un accident d'una avioneta al terme marcial de Sa Pobla, a Mallorca. L'avioneta tenia seu a l'aeròdrom de Sabadell i, de fet, una de les víctimes mortals és el cap de la torre de control d'aquest aeròdrom. I tragèdia familiar prop de Perpinyà, a la Catalunya Nord, en descobrir-se ahir els cadàvers d'un pare i els seus 2 fills adolescents morts a trets a casa seva. Tot apunta que el pare, que vivia una separació matrimonial complicada, hauria disparat contra els fills i després s'hauria suïcidat. Marisa Gil ens apropa les notícies més destacades de la setmana entrant.
La setmana vinent tindrà un marcat caràcter econòmic i no només perquè el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, compareixerà dimecres en un ple monogràfic al Congrés per explicar els problemes actuals de la crisi econòmica. Abans, dilluns, representants dels Ministeris d'Economia i de Medi Rural es reuniran amb agricultors i ramaders per establir una mesa de diàleg sobre la crisi al sector. Dimarts començarà el juliol i s'aplicaran les noves tarifes elèctriques, que són entre un 5 i un 6% més cares, i també es començarà a aplicar el nou cànon digital que gravarà els equips electrònics de gravació i reproducció. Sort que també dimarts començaran les rebaixes. Pel que fa purament a la política, se celebraran 2 congressos de pes. D'una banda, el del PSOE, que ha aixecat molt menys en renou que el del PP, i sota el lema La força del canvi, referendarà Zapatero en el càrrec de secretari general. D'altra banda, també es farà el congrés del PP català, on hi ha 2 candidatures per fer-se càrrec de la direcció del partit. Una encapçalada per l'actual president, Daniel Cirera, i una altra amb Alberto Fernández Díaz al capdavant. De l'àmbit judicial, destaquem la vista dels recursos dels condemnats pels atemptats de l'11 de març presentats davant del Tribunal Suprem, que començarà dilluns. El mateix dia en què està previst a l'Audiència de Navarra el judici contra Jaime Jiménez Arbe, més conegut com El Solitario. Mentre que dimarts es repetirà el judici contra Jaume Roura i Enric Ester per la crema de fotografies del rei a Girona. El primer judici es va anul·lar perquè el jutge va negar la intervenció d'un intèrpret de català. I amb el juliol començaran a sovintejar els festivals d'estiu, com ara el de la Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, que començarà divendres vinent amb l'espectacle Fados de Carlos Saura.
En esports haurem d'estar atents a la moció de censura que es votarà diumenge que ve, però també destaquem el sorteig de la Champions League, que es farà dimarts i on se sabrà contra quin equip haurà de jugar el Barça la prèvia d'agost, o bé el Tour de França, que començarà dissabte entrant. Actualitat d'aquest cap de setmana.
Doncs a banda de la final de l'Eurocopa d'aquest vespre, en tenis el torneig a Wimbledon, Rafa Nadal ja és a 8 anys de final, després d'eliminar ahir l'alemany Kiefer. I en motos, Dani Pedrosa és el nou líder del Mundial de MotoGP. Després del segon lloc d'ahir al Gran Premi d'Holanda, el pilot català té 4 punts d'avantatge sobre el segon classificat, Valentino Rossi. I demà, a les 10 del matí, a l'Església de Seva, se celebrarà el funeral per l'excampió d'Espanya de ral·lis i promotor de joves pilots, Pep Bassas, mor als 47 anys, víctima d'una llarga malaltia.
Una notícia que, sens dubte, ha xocat moltíssim a l'entorn aficionat al món del motor, en concret als cotxes, i als periodistes especialitzats com el Martí Trilla. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, Javier.
Com heu rebut aquesta notícia?
Doncs molt dura, no perquè no fos esperada, però molt dura perquè el Pep tenia de feia molt temps una malaltia molt greu que s'ha anat agreujant, i ahir al matí precisament ens va deixar. Un dia molt significatiu perquè ell disputava una prova que ell havia guanyat diverses vegades, que era el Rally Osona, és a dir, la cursa de casa seva. I era un dia molt significatiu i ens va deixar ahir amb molt dolor, perquè jo crec tots els aficionats al motor i els pilots i tot el món de l'esport català està en aquests moments doncs molt, molt trist per aquesta pèrdua del Pep, que tenia 47 anys i era un home que havia donat tot pel motor.
Per què serà recordada la seva persona?
Mira, jo vaig conèixer la primera cursa, li vaig donar la sortida de la primera cursa en un ral·li de Sant Hilari del Campionat de Catalunya, i era un home que es feia apreciar, era un home molt obert, era un osonenc d'aquell de Socarrel, de l'estil de l'Àlix Cribiller, del Mia Bardolet, del Josep Otet, o sigui, gent, del Nani Roma, gent d'aquesta comarca que donen molts pilots i molta gent al món del motor, i era un home obert, era un d'aquells nois de poble, de ceba, de, obert a tot. Va ser dels pocs pilots que va superar Carlos Sainz en un campionat d'Espanya, és a dir, va ser campió d'Espanya superant a Carlos Sainz. Després va participar al campionat d'Espanya de circuits, va ser també campió, i quan va veure que ja no podia competir, després es va dedicar a preparar cotxes. És a dir, era un home que en el món del motor ho ha estat tot, i a més, per sobre de gran pilot, una gran persona, molt estimada. Es repartia abraçades quan arribava tothom. Hola, Pep, què tal? Tenia un somriure per tothom, i aquest és un dels moments tristos pel motor català, Xavi.
Demà se li retrà el darrer adeu a l'església de Ceba a partir de les 10, a Pep Bassas. Martí, gràcies per ser amb nosaltres una vegada més i fins ben aviat.
Fins ben aviat, adeu-siau.
Beautiful music, dangerous rhythm. It's something that is the continental, a way of dancing that really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want it to do.
Aquests són els amics de la Locomotora Negra en una de les darreres gravacions. És un disc en el qual celebren els 35 anys el tema un estàndard de Continental. I és que la Locomotora Negra és una de les formacions jazzístiques més antigues del nostre país. És Creu de Sant Jordi de l'any 2002.
I la Locomotora actuarà per primera vegada en els seus gairebé 40 anys d'història al Gran Teatre del Liceu demà dilluns. Ricard Gili és l'ànima de la formació.
I en Ricard li podem demanar què suposa per vosaltres aquesta notícia, Ricard.
Home, nosaltres, sense que vulguem que es pugin els pums al cap, és implícitament, sembla que és un reconeixement de tota una trajectòria de fa molts anys, de molt de treball, de molta constància, i al final, doncs, entrar a l'escenari del Liceu, doncs, jo crec que comporta aquest reconeixement. I, bueno, ja sabeu que hi ha una notícia sorpresa, apareixerà com a convidat especial el trombonista i cantant americà Gene Connors, protagonista del nostre segon disc, gravat l'any 83, fa 25 anys, i vindrà a interpretar alguns dels temes d'aquell disc històric.
Estàs parlant, doncs, potser del Caldònia, no?
Entre ells el Caldònia, evidentment. Entre ells el Caldònia. Bé, ha sigut una mica improvisada fins a cert punt, amb motiu d'un documental que estan filmant sobre la Locomotora Negra, i volien, doncs, que tota la gent que ha estat vinculada en un moment o altre al nostre historial apareguessin en aquest documental. I, doncs, van trucar a Amèrica, el Jim Connors estava a Arizona i va dir per la Locomotora el que calgui, i s'ha presentat, ahir va arribar, assajarem el diumenge i el dilluns cap al Liceu tots plegats. Yeah, I'm walking with my baby, she got great big feet. She's long, lean and lank and ain't had much to eat, but I love her just the same. Yes, I'm crazy about the girl, 'cause Caldonia is her name. Caldonia, Caldonia, what makes your beak hit so hard? I love her just the same. You know I'm crazy about that girl, 'cause Caldonia is her name, all right.
Demà serà una festa, doncs, al Liceu els desitgem que sigui tot un èxit i que soni d'allò més bé aquest Caldònia amb la versió de Gene Connors, que és la primera que va sonar al programa El Suplement ara fa 20 anys. I la setmana tant arriba la nova, en concret, la novena cantada d'Havaneres a la platja del Bogatell a Barcelona, que es farà divendres a partir de les 8 del vespre i on hi actuaran els grups Xarxa, Peix Fregit, L'Empordanet, Sierra i Mar i la coral del Casal de Gent Gran o Paraguai Perú.
I afegim que la 13a Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona començarà dimecres vinent al Casal Lambda.
I per cert, també dissabte que ve hi haurà una nova edició de la Cantada d'Havaneres a Calella de Palafrugell, que no se'ns passi per alt. I en relació al Montgai, recordem que unes 3.000 persones han participat aquest dissabte a Barcelona en la manifestació del Dia de l'Alliberament Lesbià, Gai, Bisexual i Transsexual. Ha estat una manifestació festiva i amb molt de color. Han participat com a tradicional persones vestides de drag queens o amb disfresses diverses com ara de capellans, diables o sadomasoquistes. I ara em sembla que arriba el gospel. Aquest Aquesta és una altra proposta interessant pels amants del gospel. Arriba el quart Campus Gospel, que es celebra a Rajadell des de divendres fins diumenge vinent. L'organitza l'Esclat Gospel Singer i la Xarxa de Gospel de Catalunya. Hi ha prevista la participació de destacades figures d'aquest estil musical. I en línia Ramon Escalé, que és el director del campus. Ramon, per què ens el recomanes, aquest festival? Bon dia.
Sobretot per dues coses molt importants. Una, per l'altíssim nivell dels convidats que portem. Portem ni més ni menys que el senyor Basil Mead amb els London Community Gospel Choir, un dels millors cors d'Europa. Portem l'Emmanuel Job amb el seu cor Gospel Eyes i també un altre dels millors cors de gospel africà. I també, bueno, estarem nosaltres, Esclat Gospel Singer, junt amb el cor del campus. I per altra banda, doncs, gaudir d'un llarg cap de setmana enmig de la natura, amb molt bones vibracions, en un poble realment molt bonic, som un poble del Pirineu, som un poble de postal, el Rajadell, i hi ha previsió de que hi haurà molt moviment. Per tant, convidem absolutament a tothom a disfrutar de l'ambient que respira Rajadell aquests tres dies de gospel al màxim, a tope.
La previsió desconeguda.
Ha arribat el moment de fer arribar 100 euros de bon preu Esclat per la persona que ens endevini un fet que havia de passar la setmana vinent, però que sortosament per als interessats ha vist modificada l'actualitat gràcies a un acord d'última hora, un acord que ara analitzarem si és plenament satisfactori o no. Les pistes diuen el següent.
Direm que un col·lectiu que a l'estiu té força feina voldria tenir-ne més encara, i això és el que volien reclamar de forma inusual un dia concret de la setmana vinent. Bé, de fet, més que un dia de la setmana vinent, hauria d'haver estat una nit.
Una nit, exacte. Si sabeu de què es tracta, 93201-7474, d'aquí a uns instants. Catalunya
Ràdio. Papa, com és que d'això se'n deu crema si és perquè el sol no et cremi?
Ja et pots posar crema per al sol, perquè ja tens a punt les platges dels 25 municipis del litoral de la província. Cuida-les i cuida't. Tens tots els consells i recomanacions sobre les platges a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Pare, amb aquesta ja se m'ha penjat l'ordinador 5 vegades. L'hem de renovar ja.
Cartilla diumenge 6. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo un PC d'altes prestacions per només 199 euros. Memòria RAM d'un giga, disc dur de 160, gravador de DVD i amb la garantia de VIP. Cartilla diumenge 6 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Botigues de recollida VIP.
Quan condueixes, pots consultar el GPS en 4 segons. En 3 segons, busques unes ulleres de sol. En 2 segons, pots contestar el mòbil. En 1 segon. Pots tenir un accident. Quan condueixis, mira la carretera. Generalitat de Catalunya. Per la seguretat, som-hi.
Pascal Comelade amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
Som a 6 minuts de les 11, trucades de Girona, Barcelona, Galiana, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diria que és això que ens ha cridat l'atenció?
A veure si podria ser la vaga que hi havia convocada de locals nocturns a Lloret
sí,
de Mar.
Sí, sí.
Bien.
Molt bé, enhorabona.
Gràcies.
I té relació vostè amb els locals nocturns?
Bueno, és que la meva parella té un local nocturn, però ho he sentit molt per la ràdio, bàsicament, eh?
Sí, i no estan vinculats, doncs, amb aquesta convocatòria de vaga?
Sí.
Tenen una opinió formada, doncs, al respecte?
En principi no, perquè som parella, però no vivim junts ni res, saps?
Val. Llavors, Voldria aprofitar per dir alguna cosa, ara que està en antena?
No, en principi no. És que no em pensava tampoc ni que m'agaféssiu.
Doncs ha estat el seu dia, d'alguna manera.
Molt bé.
Senyora Galiana, no pengi.
D'acord, gràcies.
La previsió desconeguda és la vaga de locals nocturns que s'ha convocat per la nit de dimarts, però que al final s'ha desconvocat. Serà la propera nit de dimarts a dimecres. Aquesta havia de ser especial, no? Diversos locals d'oci nocturn de zones turístiques del país havien convocat una vaga per protestar per la negativa de la Generalitat a ampliar l'horari nocturn a l'estiu. Actualment, els bars musicals, recordem, han de tancar a 2:45 els dies feiners i a les 3 els festius i vigílies, i les discoteques a les 5 en el primer cas i a les 6 en el segon. Aquests horaris són iguals al mes de febrer, quan a les zones turístiques hi ha 4 gats, que a l'estiu, quan les poblacions es tripliquen. Però finalment, els propietaris de locals dels nocturns sembla que han decidit desconvocar-la gràcies a un acord. En línia, Joaquim Boades, com a secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, que reuneix 52 associacions de locals d'oci del país. Joaquim, bon dia. A quin acord heu arribat finalment?
Bé, és un principi d'acord. El que es fa compromès al Departament de Jocs i Espectacles és reunir-se amb nosaltres després de que s'aprovi la llei d'espectacles i tractar doncs, conjuntament l'aprovació de lo que serà la nova normativa i ja la que serà definitiva, perquè hem de recordar doncs, que enguany s'aprova una llei nova i després s'aprova també un reglament nou, un catàleg nou que canviarà tota la catalogació d'activitats i també doncs, ja una ordre d'horaris que adjudicarà un horari diferent a cadascuna de les activitats.
Creieu,
per tant,
doncs,
davant de l'important moment que ens trobem, doncs, hem cregut convenient i després de conversar doncs, amb la directora general doncs, desconvocar-la per, doncs, per l'atenció aquesta que, a la qual s'ha compromès el departament.
Creieu que aconseguireu aquesta hora de més durant l'estiu?
Que aconseguirem aquest estiu segur que no.
Aquest estiu
però,
no.
A veure, de cares a l'estiu vinent, jo crec que ja hi haurà la normativa definitiva aprovada i jo crec que ha de tenir en compte aquesta normativa, aquestes peculiaritats que tenen aquestes localitats turístiques, que, com s'ha dit abans, doncs això, que no és molt coherent que tinguin el mateix horari durant el mes de febrer que, per exemple, doncs el 31 de juliol, per exemple, d'enguany, que cau en un dijous a la nit i que els bars musicals han de tancar a les 2:30 i les discoteques a les 5, no? Que no trobem doncs, molt coherent quan la població s'ha de multiplicar per 15 moltes vegades.
Joaquim, vosaltres esteu dolguts perquè considereu que no se us reconeix prou la tasca que feu cada nit i creieu que els problemes a la via pública encara serien molt més grans si no hi hagués en aquests locals?
Sí, evidentment, si ens trobem davant d'un local que té 1.000 persones a dins i a fora, per exemple, doncs hi ha 30 persones que puguin ocasionar algun tipus de molèstia, jo crec que es té només en compte el que poden produir aquestes 20 persones que estan allà, que són competència el que faci de l'Ajuntament, en aquest cas, i no es té en compte el que no fan aquests 1.000 que estan a dins, que evidentment estan en un lloc que està degudament insonoritzat i preparat per gestionar la diversió de totes aquestes persones, i malgrat això no es té en compte, no? Hi ha gent que es pensa que si els locals no existissin, doncs la gent es quedaria a casa, i això no és així. Si no posem el cas, doncs, per exemple, d'una localitat com ara l'Hospitalet de Llobregat, que aquest hivern que ha passat s'han tancat molts locals, es munten festes particulars a casa i ara s'han de muntar patrulles de policies per anar a les cases a desmuntar les festes, perquè molesta molt més, perquè en una casa no està preparada per fer-hi festes.
Joaquim, acabem aquesta petita conversa aprofitant per parlar de la crisi. Segons les dades que tenim, els ingressos han baixat un 25% en els locals d'oci. Quina és la vostra opinió?
Sí, aquest és el promig, que s'ha baixat de facturació. El que és l'afluència també ha baixat bastant i sobretot doncs, a l'hivern en les localitats turístiques, que són les que estan més perjudicades i per això tenien aquest estiu per refer-se una mica i no ho podran fer, no? Perquè ara hauran de buidar els locals quan es troben més plens, quan estan treballant i recuperant tot el que no han guanyat a l'hivern, i malgrat això doncs, no els serà possible.
Recordem que un combinat costa de mitjana 9 euros, una cervesa 5 i per una ampolla d'aigua et poden cobrar tranquil·lament 3 euros. En un moment doncs, de dificultats econòmiques, això es fa notar en el consum ben segur. Joaquim Boada, secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, que reuneix 52 associacions de locals d'oci del país. Gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquest principi d'acord que heu aconseguit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Així arribem al final d'aquesta primera hora i ens anem ja ben directes i decidits a saludar el convidat d'avui. Qui diríeu que serà? Ho hem comentat en el sumari, és una persona, abans de tot o abans que res, molt estimada. És una persona que ens fa molta il·lusió de poder-la tenir amb nosaltres i amb la qual sabrem una miqueta què en pensa de com marxen les coses i també quin és el llibre que ha triat i la pel·lícula per la que s'ha decantat. Gràcies a tots per seguir-nos una vegada més i benvinguts als que us acabeu de trobar en aquesta sintonia. Això és Catalunya Ràdio. Aquest programa surt els caps de setmana i és com si de fons passessin
aires de suplement.